immunològic, les conegudes cèl·lules T reguladores que eviten que les cèl·lules immunes ataquin el propi sistema del cos. Gràcies a la seva feina i a la seva recerca s'han pogut desenvolupar tractaments que ara s'estan avaluant en assajos clínics amb l'esperança de poder tractar o curar malalties, oferir tractaments contra el càncer més eficaços o prevenir complicacions greus després dels trasplantaments de cèl·lules mare.
Les 12 i 4 minuts, més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dilluns 6 d'octubre i avui, com feim habitualment, comencem la setmana amb la nostra tertúlia d'actualitat. Ara mateix posarem l'actualitat en comú. I saludarem també a les analistes que ens ajudaran aquesta setmana a fer balanç dels forts aiguats que va patir a Eivissa el passat dimarts. I completarem el programa, com fem habitualment els dilluns, connectant amb el nostre company de Ràdio Illa, en Pepo Rubio, perquè ens expliqui tot allò que ha estat notícia a Formentera en els últims dies. Per tot això i per molt més, ja tenim amb nosaltres aquí a l'estudi la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia i enhorabona per la feinada de la setmana passada.
Bon dia, Laura, gràcies.
I enhorabona també per la feinada d'en Pablo Morganti, que sempre està preparadíssim per fer que tot això soni de meravella. Són les 12 i 6 minuts i abans de tot això és el moment de posar-nos al dia. I avui, Nieves, començam la repassada a l'actualitat parlant de dos presumptes casos de violència masclista a Formentera. Ahir, una dona de 45 anys va morir, la seva parella va ser detinguda i una altra es troba ferida greu després de ser apunyalada presumptament per la seva exparella. La Guàrdia Civil investiga ambdós dos casos.
Sí, ahir al matí es va trobar morta una dona de 45 anys i nacionalitat italiana en un edifici de l'avinguda Miramar d'Espujols. Malgrat l'hermetisme respecte a la informació que envolta aquest cas, fons properes apunten que es podria tractar d'un cas de violència masclista. La parella de la dona, un home també de nacionalitat italiana, va ser detingut en relació a aquests fets. La policia judicial de la Guàrdia Civil investiga els fets per determinar com es va produir la mort i des de l'Institut Armat han informat avui que, malgrat la detenció de la parella de la dona, no es descarta cap hipòtesi a l'espera del resultat de l'autòpsia. En la mateixa avinguda d'aquests fets hi va tenir lloc un altre presumpte cas de violència masclista que també investiga la Guàrdia Civil. Un home de 27 anys i nacionalitat colombiana va apunyalar presumptament la seva exparella, una dona de la mateixa nacionalitat i de 35 anys, treballadora d'un hotel. L'agressió es va produir cap a les 8 del matí quan ella començava el seu torn de feina. La Guàrdia Civil va detenir el presumpte autor dels fets, qui a més tenia una ordre d'allunyament de la dona. La víctima va ser traslladada a l'Hospital de Son Espases en estat greu, però d'acord amb la informació facilitada fa uns minuts, es troba fora de perill.
I deixem de banda aquests dos presumptes casos de violència masclista, dels que evidentment estarem molt pendents i canviem ara totalment d'assumpte, perquè el Col·legi de Can Misses ha reobert avui les seves portes després que els aiguats de dimarts els obliguessin a tancar per raons de seguretat degut a les filtracions d'aigua dins del centre i també la caiguda d'una paret del pati, entre d'altres desperfectes.
Sí, han estat treballant a contrarrellotge amb els tècnics per garantir la seguretat del centre educatiu i poder tornar a la normalitat com més aviat millor, tot i que amb alguns canvis. S'ho explica la directora del centre, Marian Pou.
Hauran canviat que algunes entrades o sortides de l'exterior cap a dins l'escola no se podran habilitar perquè estan tancades en perímetres de seguretat per seguir les obres i hem habilitat un nou espai del pati que abans tenien tancat amb les obres del gimnàs, que aquestes eren anteriors a tot el que va succeir, i l'hem obert per tenir més espai per nosaltres.
L'activitat lectiva conviurà amb les obres de reparació i les classes es reprenen amb molta il·lusió després de tot.
Amb moltes ganes i de tornar a la normalitat, perquè bueno, tot el que s'està fent fa que el centre sigui un lloc on els infants es puguin sentir bé i ben segurs. Per tant, esperam amb molta il·lusió en els infants i començant de nou.
Pau explica que s'ha de tenir en compte que l'edifici té 49 anys i necessita manteniment. Ara els tècnics estan valorant les intervencions necessàries més a llarg termini per evitar futures filtracions.
I de fet, els forts aiguats del passat dimarts van afectar, a banda de comerços i habitatges en plantes baixes, a hotels també. Alguns ja han donat la temporada per acabada, tot i la bona ocupació prevista pel mes d'octubre.
És el cas de l'Ibiza Gran Hotel, on va haver on se va haver de desallotjar i reubicar més de 200 clients i enguany ja no tornaran a obrir. Escoltam la presidenta de la Federació Hotelera de Ibiza y Formentera, María Costa.
Ha caído en octubre, que podríamos decir que ha sido un mal menor por el hecho de poder reubicar muy rápido los pocos hoteles que se han visto afectados. Por suerte, se ha podido reubicar y efectivamente ha precipitado un cierre anticipado de algunas semanas en alguno de ellos.
Un hotel menys afectat és, per exemple, l'Hotel Migjorn. Disposar de bombes de buidatge els va salvar de patir d'anys pitjors. Sentim Alicia Reina, directora d'aquest establiment i presidenta de l'Associació de Directors d'Hotel.
Cuando hay un poco de lluvia, está la cosa complicada y te inundas enseguida, pues nosotros ya tenemos previsto un sistema de bomba para que no nos pasen estas cosas, pero aún así sí que hubo zonas de algún sótano que pues empezó, pues tenía el personal que y todos empezamos a achicar agua.
Els apartaments panoràmics també han tancat per mort del despreniment d'una part de la muntanya sobre l'establiment i enguany ja no tornarà a obrir. A banda, el White Island del grup Palladium de Platja d'en Bossa també continua tancat aquests dies, però ja accepten reserves a partir del 8 d'octubre.
I acabam, Nieves, aquest repàs a l'actualitat parlant de migració, perquè ja són prop de 5.900 les persones rescatades en tocar terra o en aigües de les Balears a bord de 317 embarcacions durant aquest 2025. Dissabte es va superar el nombre de persones migrants que havien arribat l'any 2024 i Formentera és l'illa que més pressió pateix per l'arribada de migrants.
Sí, des que va començar l'any 2025 han arribat 2.193 persones migrants a Formentera o a les seves aigües, el 37% del total de persones que han accedit a les Balears a través d'aquesta ruta migratòria. Pel que fa a les embarcacions, el 39% de les pasteres arribades de manera irregular a les Balears ho ha fet a Formentera. Aquest mateix cap de setmana han set localitzades 3 embarcacions a la mar, prop de la Pitiusa del Sud, amb 59 persones a bord d'origen magrebins i subsaharians. D'altra banda, enguany han aparegut 15 cadàvers a les costes de Formentera o aigües territorials del total de 40 cossos que s'han trobat a les illes durant aquest 2025.
I deu deixar-me aquí de moment, Nieves, pel que fa a la repassada de l'actualitat. Moltíssimes gràcies.
Fins després.
Fins després. Són les 12 i 11 minuts. Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat. Res, 2 minutets i tornem de seguida per posar l'actualitat en comú aquí a IB3 Ràdio. Fins ara mateix.
IB3 Ràdio és diversitat.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara sí, me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paretsa que pot durar.
Quantes jubiles de cosier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja està.
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur. En comú.
12 i 14 minuts, ja tornem a ser aquí. Estau escoltant el Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i a aquesta hora, com cada dilluns, és el moment, ja ho sabeu, de posar l'actualitat en comú i sense perdre ni un segon. És una pena que no hagueu pogut escoltar aquesta pretertúlia, eh? Molt interessant. Però ja saludam els analistes que avui ens ajudaran a enriquir aquest debat. Tenim en Esperança Marí, filòloga, escriptora i exdiputada al Parlament de les Illes Balears. Molt bon dia.
Molt bon dia i salut.
Molt bon dia i salut. Efectivament. Antònia Maria Sirey, doctora en Ciències Biològiques. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I tenim també en Alfonso Rojo, president de la petita i mitjana empresa d'Eivissa i Formentera. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I, evidentment, aquesta setmana, en sordre desdia, només hi ha un tema. Són les conseqüències de les fortes pluges a Eivissa el passat dimarts en aquesta tertúlia. Avui, a més, tenim representants diferents perfils, el científic, amb Antònia Maria Sirey. Uh-huh. També tenim el docent, perquè tant Antònia Maria, veritat, com n'Esperança, teniu experiència uh-huh. en l'àmbit educatiu, i també el sector empresarial amb Alfonso Rojo. Així que m'agradarà parlar d'aquest episodi des de diferents punts de vista i des de diferents perspectives. Volia començar, però, amb Antònia Maria Sirey, des d'aquest punt de vista més científic, no?, per saber si d'alguna manera es podia preveure un episodi com aquest.
Bé, no es podia preveure exactament que caiguessin 200 i pico litros, però sí que hi havia previsions meteorològiques que indicaven que seria una pluja extraordinària. Per altra banda, he de recordar que estem a una zona mediterrània, que pluges extraordinàries n'hi ha, són episodis que es repeteixen al llarg del temps. Ara ja tenim experiència acumulada d'haver mesurat el que plou cada any, cada mes, cada dia, des de fa ja molt de temps a Eivissa, perquè fa molt de temps que tenim registres meteorològics, i també tenim registres històrics. I en qüestions d'aquests fenòmens extraordinaris, en la gestió de medi ambient es treballa en su temps de retorn. És a dir, hi ha episodis que tenen un temps de retorn cada 5 anys o cada 10 anys, que vendrien a ser aquestes pluges extraordinàries ordinàries, les que tenim dins del nostre record. Llavors hi ha episodis més pujats de to, que tenen un període de retorn de 50 anys, i llavors hi ha episodis realment molt extraordinaris amb un temps de retorn que ja són de 100-500 anys. Clar, a veure, quan dic temps de retorn, no vull dir que puntualment cada 5 anys o cada 50 anys ja hi hagi un episodi d'aquest tipus, sinó que per terme mig té un episodi d'aquest tipus cada període de temps de retorn que he dit. En el cas que mos afecta, de 200 i pico litres per metre quadrat a una zona concreta com és el Pla de Vila, estaríem davant d'un període que segurament té un temps de retorn de centenars d'anys. Per tant, sí que ha estat un episodi molt a tenir en compte.
Ho dic perquè és curiós, perquè en aquests dies m'imagino que heu vist un munt de notícies, se n'ha parlat d'aquest episodi des de, com ara dèiem, des de diferents punts de vista, però és curiós perquè, com publicaven els companys de Nou Diari, les zones afectades coincideixen pràcticament calcades amb el mapa de zones inundables que va fer el govern l'any 2001. És sí. a dir, fa 24 anys. Clar, es pot fer alguna cosa quan es tenen aquestes dades que s'ha de fer, no? I ara aquí sí que m'agradaria obrir el debat tant en Esperança com en Alfonso i, per suposat, Antònia Maria.
Sí.
Esperança.
Jo penso que si aquests fenòmens, per això que diu Antònia Maria, són fenòmens que cada vegada seran més presents. Vull dir, al marge d'allò que puguin dir aquests dos sectors més negacionistes que hi ha dins la societat, jo penso que en aquests moments l'únic que es pot fer és una prevenció. És la prevenció. Vull dir, és una paraula que tothom ens haurien de posar allí a la capçalera i tenir-ho present. Per què? Prevenció, perquè els torrents han d'estar nets. Prevenció, per no deixar construir més en zones inundables, les que estan ja estan, però com per exemple les declaracions que va fer no fa molt es va a Sant Antoni, que amb el nou pla general volia urbanitzar les zones inundables de Sant Antoni, això, vull dir, ja no toca. I I en tercer lloc, òbviament, les zones que ja estan construïdes en zones inundables, mirar de quina manera els drenatges poden funcionar. Jo penso que són tres punts que hem de tenir molt present. Prevenció.
Prevenció. Esa paraula clau en aquests casos, Alfonso.
Sí, evidentemente estamos hablando de datos científicos y datos mesurables que ya no, o sea, no es que digas el que pueda pasar o no pasar, es que ya ha pasado, ¿no? Con lo cual, lo hecho está. Por descontado, habrá que corregirlo. Lo que no podemos tener en zonas inundables son sótanos de garaje, porque entonces esto va a volver a pasar. Ahora, si damos por hecho que bienvenido sea que cada 20 años pase y lo podemos asumir, pero entendemos que creemos que con el cambio climático, como bien decía, por mucho que digan los negacionistas, quizás sean más frecuentes estos escenarios, con lo cual evidentemente pues hay que protegerse ante eso, porque con la naturaleza no se puede. Todos hemos visto estos 200, casi 300 litros, 260, 280, o sea, eso no lo paras por mucho que quieras pararlo con puertas, eso no. Ahora, ponernos a hacer ahora canalizaciones y ponernos a hacer como si esto fuese San Francisco o Los Ángeles, pues bueno, creo que no toca, ¿no? Han sido zonas inundables toda esa vida, el Espla de Vila, y lo van a seguir siendo, con lo cual, pues bueno, habrá que... La naturaleza no se va a adaptar a nosotros, nos vamos a tener que adaptar a la naturaleza.
Vull aixecant-se la mà Antònia Maria en esperança. Antònia Maria, si vols.
Bé, sí, jo volia fer una apreciació. Efectivament, el canvi climàtic és una realitat. Jo entre l'any 2007 i 2017 donava classes a l'Escola del Treball de Barcelona de gestió de medi ambient. I record que els alumnes, que allà tenen un perfil molt economicista, els deia, no és un problema de que tinguem que salvar els ecosistemes, hem de salvar l'economia. El canvi climàtic s'ha d'estudiar des del punt de vista de l'escola de negocis, perquè hem d'adaptar els negocis a la realitat que tenim. És el que deia en Alfonso. És a dir, el que ens ha passat dona molts de perjudicis, i si tu t'emperres en seguir posant els teus béns a un lloc que saps que la naturalesa te'ls destrossarà, no s'hi val pensar que el consorci de les assegurances t'acabarà donant el benefici a través de les pòlisses d'assegurances. No, perquè tots sabem que això vol dir que els seguros pujaran cada vegada més degut a que tenim més negocis exposats. Aquest és un tema que s'ha de tenir molt en compte. En les circumstàncies actuals, voler no enterar-se'n de que tenim unes zones inundables i de que tot el que posem a una zona inundable està sotmet a un risc, no s'hi val pensar que posarem una pòlissa d'assegurances i que així cobrarem d'aquesta pòlissa d'assegurances. És com voler tirar la riquesa per la claveguera, perquè això és el que ens passarà. Per tant, no ens queda més remei que fer un urbanisme relacionat amb la realitat actual. No podem fer un urbanisme de ballem, de que posaré això aquí perquè m'interessa. No, no posarem això aquí perquè m'interessa, sinó que tindrem que posar les coses, és a dir, els edificis tindran que ser relacionats amb els riscos mediambientals que tindran que patir.
Ja, per això jo deia abans que no pots permetre, quan fas un pla general d'ordenació, sigui del municipi que sigui, construir en zones inundables, encara que, clar, com que són aquelles més properes a la mà, per tant, dins aquest món de ser indústria turística, clar, llavors coincideixen en les que són més buscades, etc etc. Però, clar, hem de fer ja una mica un balanç entre risc i s'avarícia a vegades. Per tant, mira, et deixa més metres d'arribar a la mà, que no passa res, la vista seguirà sent polida i construeix una mica més endarrere. Però jo, en Alfonso, he trobat que hi havia com una mica un to de resignació davant aquesta situació. Jo penso que no hi hauria de ser, perquè crec que podem fer molt. I també crec que podem donar gràcies que no hi ha hagut cap víctima. Exacte, perquè tu imagina't, clar, ara parlam amb més tranquil·litats perquè no hi han set, però si m'ho arriba a passar com a València, aquí no estiríem amb aquestes cares, estiríem amb unes altres cares. Per tant, encara que no hàgim tingut víctimes o no hàgim tingut, diríem, gent que s'hagi fet mal, sí que hem de tenir en compte que el desastre és set i que sent molt greu. I que jo no entenc encara, per exemple, per què les autopistes s'inunden. Ens han costat un paston, jo ho diré així en col·loquial, i seguim pagant una fortuna cada any. Per què tenim, per què se mos segueixen inundant? S'han convertit com unes clavegueres sense sortida. I ho deies, Bala de Sant Josep, jo penso que tenia molta raó. Per què? Connecten-se els desaigües de l'autopista de l'acabar l'aeroport, la més important que tenim, la connecten directament a la claveguera municipal, que no dona abast, bueno, ara, perquè no està pensada per
ara,
això.
És que ara sí, podríamos estar hablando que seguramente las autovías se hicieron con esos pasos soterrados por no hacerlos en alta, en alto. Todos preveíamos que las autovías no deberían de tener esos, el escalestri, digamos, en alto, lo tenemos en bajo.
Ja, però pots fer un drenatge. Ja. Vull dir, jo dic paraules que deia en Vicent Esbala de Sant Josep. Si en comptes de desviar l'aigua a la claveguera municipal, tu fes la teua claveguera, una claveguera més oberta, amb més cabuda, ja no tens cap problema.
Segur.
Però clar hi ha més inversió. Si hi ha més inversió, menys guanys, i tornem a estar sempre en aquest mateix punt. I l'altre, Aena. Per què Aena, en sus milions i milions i milions que treu d'Eivissa? Com pot ser que tinguem un aeroport que quan plou hi hagi de gots per tot? Aquest dia era un raig, però és igual, quan fan quatre gotes per tot, veus aquelles aigua per tot. Això és una vergonya.
Ahí podemos estar hablando de lo que son las contratas, de las subcontratas de todas las grandes empresas. Ha pasado en Camises también. O sea, al final es que eso ya es rascando mucho, nos encontraremos con que tenemos un sistema perverso de contratación estatal de la gran obra pública, aunque solo está manejado por cuatro o cinco empresas que luego subcontratan a diestro y siniestro, y al final pasan estas cosas. Y como siempre van a seguir siendo las cuatro o cinco mismas empresas las que hagan absolutamente todas las obras estatales, llámense autovías, llámense hospitales, llámense aeropuertos, pues al final esto, pues eso es un bucle en el que estamos, en el que solo son grandes empresas las que están contratando eso.
Y no hay un sistema, de regulación o de control de estas obras.
Sí lo hay, pero no se estará cumpliendo.
Perquè tens raó, perquè va ser l'aeroport, va ser Can Misses, va ser l'escola de Can Misses, tot allò que és infraestructura pública.
Sí. Jo vull posar un dato damunt la taula. A veure, està comprovat que quan plou un litre per minut, tant si són 15 litres que plouen en 15 minuts com 60 litres que plouen en 60 minuts, fixeu-vos, 15 litres podrien ploure en una hora, però si plouen en 15 minuts, hi ha inundació. És a dir, el sistema de drenatges no funcionen. Ara bé, una vegada que sabem això, és a dir, no es tracta de molts de litros, sinó de quants de litros en quant de temps. Això sempre. I un litro per minut és inundació. Una vegada que sabem això, i que sabem que aquí hi ha molts d'episodis en què mos passa això, el que no té sentit és que els edificis, tots, tant els que són d'infraestructura com els que són instal·lacions esportives com les vivendes habituals, no estiguen pensats per poder fer front a un episodi d'aquest tipus. Perquè 15 litres per metre quadrat en 15 minuts, això mos passa cada any. I cada any hi ha situacions d'inundació a llocs que no hi tindrien que ser-hi. Per tant, ja seria bona hora de que aquests datos tècnics, que tothom els sap, tothom que els vol sebre, l'administració els posés damunt de la taula a l'hora de licitar qualsevol tipus d'infraestructura. Perquè liciten unes infraestructures considerant unes pluges que són de xirimiri gallec, i aquí no tenim xirimiri gallec.
De fet, he posat, clar, ja han sortit i s'han posat damunt la taula diferents aspectes. L'escola de Can Misses, per exemple, que també aquesta jornada el sector de l'educació va tenir un paper protagonista, perquè des del moment en què tots vam rebre aquesta alarma, els meus companys, na Nieves i en Javi, la van rebre quan estaven aquí en directe, de fet, clar, les escoles prenen aquesta decisió de aquí no es recuïa ningú, mos quedàvem els boixos, les boixes, i a fer aquest acte de prudència, no? De dir, els boixos estan aquí, no vengueu a buscar-los, perquè això el que farà serà incrementar els caos a les carreteres, no? Clar. Per tant, aquí, l'enhorabona per aquesta decisió que tocaban prendre esas escuelas.
Es que yo creo que se ha actuado perfectamente en todos los procesos durante el episodio. No nos olvidemos que estábamos avisados desde el jueves o el viernes de que iba a haber episodios de lluvias muy fuertes, mucho más de la normal. Y luego toda la administración ha actuado en todo momento, incluso ya cuando ya empezábamos con las inundaciones, absolutamente todos los cuerpos de seguridad, Protección Civil, bomberos, de las policías locales y la Guardia Civil, la Policía Nacional, han actuado todos como correspondía. Los propios ayuntamientos, el Consell, todo el mundo ha actuado perfectamente. De hecho, tenemos que poco menos de 36-72 horas, las calles prácticamente estaban habitables. Hay sótanos con agua y hay muchos problemas, ¿vale? Pero digamos que estaba todo, evidentemente. Yo creo que la acción de la UME tan temprana, que en menos de 24 horas, creo que a las 18 horas ya estaba aquí la UME, creo que ha sido vital. Pero yo creo que es que ha actuado todo el mundo correctamente. Yo tengo muchos compañeros empresarios que me decían que no entendían que en mi empresa el martes a las 4 de la mañana estábamos sacando agua y suena la alarma y se vuela la alarma el martes a las 12 del mediodía. Yo hablé con la presidenta el martes por la tarde, que se llamó para interesarnos, y me dice que cuando se decreta la alerta roja es cuando la administración tiene que hacer sonar la alarma. Mientras estábamos en alerta naranja, no, pero ya sabíamos que esto estaba pasando, con lo cual yo creo que todo el mundo, no creo que haya que echar en cara a nadie que no haya actuado como correspondía, y creo que los daños han sido mucho menores gràcies a això.
Totalment d'acord, eh? Totalment d'acord.
Vale,
jo aquí faria només un afegit. Jo sí que, des del meu punt de vista, estic d'acord majoritàriament en tot això que has comentat. Penso que s'ha actuat molt bé. Penso que fins i tot la ciutadania en general també s'ha comportat d'una manera molt responsable. Sí que jo vaig trobar que l'alarma, ja dius tu, sona. Quan ja estava amb alerta roja, sí que jo em vaig trobar que havia sonat una mica massa tard, perquè em va sonar jo a les 12:30. A les 12:30 jo ja havia tornat a casa després d'un periple que no sabia com tornar-hi.
En Sant Jordi no s'havia entrat agua dos vegades.
Per tant, jo, des del meu punt de vista, en tota la meva ignorància, crec que va sonar per jo una mica tard. Ara, en quant a l'altre tema, sé que hi ha hagut una mica de protesta de pares amb aquella mesura que es va prendre. Jo penso que en aquests casos, i he vist per tots els pares, com que tots els pares no són experts en aquests temes, s'han de complir les normes que venen donades per serveis d'emergència. No et queda altra. Els pares ja va comentar que a teu si t'han agradat més o menys, però els has de complir. I són els centres escolars que tenen la responsabilitat, i en aquell moment el fet de tenir els infants allí era allò que era més segur. Era impossible anar a buscar criatures, un desplegament de pares per tot, amb tots els carrers, com baixava l'aigua. Per tant, jo penso que aquells pares que varen fer aquells tuits dient que ens han segrestat els fills, no ho sé, que s'ho facin, no tenien cap raó de ser. Sí. Jo penso que en aquests casos d'emergència has de fer allò que et diuen els serveis d'emergència. I no hi ha altra.
Sí, jo volia aprofundir justament amb això. A veure, és molt difícil donar una alerta en el moment exacte que li vagi bé a tothom. I és molt difícil que aquesta alerta tothom la vegi de la mateixa manera. Sembla ser que per la banda de Sant Miquel, ja està la cala, no va ploure tant. I les escoles que estaven allí es van queixar de que tenien els infants i que perfectament podien anar a casa seva. És que tothom només pensa en ell i tothom només pensa en el seu cercle més immediat. Qui va donar aquesta mesura va pensar quants de milers d'escolars tenen caïdissa, quants milers de cotxes implica això, quantes carreteres completament col·lapsades tindré jo en tots aquests cotxes circulant. En un moment en què fa falta que les carreteres estiguen disponibles perquè els bombers puguen circular a tota pastilla si és necessari. Això, allibereu els carrers perquè hi han de passar els bombers o hi ha de passar la policia, els pares no ho veuen, només veuen la seva part, diguem-ne, més propera. Per tant, completament d'acord amb el que diu l'Esperança. Hem de transmetre a la població que han d'entendre que aquestes coses col·lectives implica un benefici de tots a canvi d'un petitet perjudici de cada un de nosaltres.
I, de fet, també hem posat damunt la taula la qüestió econòmica per alguns algunes empreses, Antònia Maria Siré ha dit alguna cosa així, corregeix-me si no és precís, però sí. Hem de salvar els ecosistemes per salvar l'economia, no?
Efectivament.
Era aquesta la idea.
Economia i ecologia tenen la mateixa arrel. Exacte. És coneixement de sa casa.
De fet, explicàvem en titulars que alguns hotels ja han donat la temporada per acabada, tot i la bona ocupació que tenien prevista pas mes d'octubre. M'imagino que també algunes empreses d'altres sectors potser també han decidit tancar portes abans d'hora. I li volia demanar, ara que tenim en Alfonso Rojo aquí, quan es podrà calcular l'impacte econòmic que ha tingut aquest episodi?
Bueno, yo he dicho siempre que hasta ahora, desde el martes a mediodía prácticamente hasta todo el fin de semana, la gente lo que ha estado es preocupada de reactivar su actividad, de sacar agua, de sacar barro, de sacar los elementos que se han perdido. Ha habido diferentes tipos de afección, ha habido gente que le han entrado dos dedos de agua y ha conseguido rápidamente limpiarlo y volver a la actividad, y hay gente que le ha entrado un metro de agua, que encima le ha inundado sótanos y que prácticamente da ya por terminada ya digamos su temporada, digamos, si hablamos de negocios solamente de temporada. Los que trabajamos todo el año, pues si hemos tenido incidencias más graves, pues al final nos iremos poniendo en marcha y en poco tiempo estarán en marcha. El problema son los que ya preveían ese cierre para el 15-20 de octubre, que ya no les va a dar tiempo en 10 días a reponerlo todo. Hay diferentes, como te digo, hay diferentes afecciones, hay al que le haya entrado y según qué tipo de negocios. Una boutique donde haya entrado pues un palmo de agua, pues seguramente le haya cogido lo que tendría por el almacén, por el suelo, las primeras capas y hasta un restaurante donde haya entrado medio metro de agua, le ha fastidiado toda la maquinaria eléctrica y entonces ahí sí que los problemas son muchísimo más graves y sobre todo de muchísimo más largo tiempo. Nosotros desde PYMEF al minuto uno, desde el jueves por la mañana, activamos lo que era el gabinete de emergencia empresarial, que era pues un poco detectar qué tipología de negocios y qué tipología de afección habían tenido, y estamos ya realizando ese estudio. Esperamos, mañana tenemos comité ejecutivo y esperamos en muy brevemente tener más de 100 negocios afectados en los que sepamos realmente si es una afección total, si es un tanto por ciento mínimo, saber qué tal tenían los seguros, saber si están, porque esa es otra, el tema de las aseguranzas, porque no todos los seguros cubren lo que está cubriendo. Hay muchísimos, yo estoy hablando de nivel empresarial, pero hay muchísimas personas, muchísimos compañeros, muchísimos ciudadanos que tienen sus coches bajo agua en los parkings o han tenido sus coches, y ahí hay un problema de que van a tener que entrar en el consorcio porque seguramente el seguro no lo cubre, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos haciendo ese análisis y seguramente en breve, no mucho más de 48 horas, tenemos una fotografía muy clara ya económicamente tasada de qué estamos hablando.
¿Y quién es el objetivo de aquest comité executivo de demà?
Bueno, analizar todos estos datos que tenemos. Nosotros desde el primer minuto nos hemos puesto del lado de nuestros compañeros empresarios y empresarias para sobre todo asesorarles ante lo que está por venir, ¿no? Ahora mismo la administración, yo he recibido llamadas absolutamente desde toda la administración estatal y el Govern Balear y el Consell poniéndose a nuestro lado para lo que se necesite para sacar las líneas de ayudas que hagan falta, pero al final las líneas de ayuda, todo eso son dineros del Estado, todos esos dineros que luego hay que fiscalizar y que son complicados de manejar, ¿no? Entonces nosotros, sabiendo que nuestros compañeros están ahora mismo sacando agua, preocupadísimos porque tengan maquinaria que reponer, lo que vamos a hacer es utilizar nuestro conocimiento. Estamos muy acostumbrados desde las federaciones de PYME, estamos muy acostumbrados a manejar todo tipo de ayudas, de todo tipo de justificaciones, y entonces vamos a ayudarles a decirles pues a dónde tienen que ir o hacia dónde tienen que dirigirse. Es una propuesta que hemos hecho abierta a todo tipo de empresarios, no tienen por qué ser socios de PYMEF. Nosotros creemos que con el conocimiento que tenemos, ahora lo que tenemos que hacer es estar al lado de ellos para que ellos realmente tan pronto puedan reanudar la actividad.
Una pregunta. Jo felicito aquí la PYME perquè penso que la seva feina ajudar, perquè a vegades dins la burocràcia aquesta després és quan et perds. I a més de tenir el negoci malament, a més llavors has de perdre dins aquesta burocràcia, és una mica desesperant.
És desesperant.
Ara jo també et voldria demanar, una vegada passat aquest primer sotrac, aquest primer tràngol, després aquesta gent també seran conscients de que tenen els negocis possiblement a unes zones inundables i que també s'haurien d'ajudar a fer una prevenció, com deies al principi.
Muchas veces tenemos la memoria muy corta. Es por lo que te decía antes, cuando me hablabas de resignación, decía, no, es que el problema es que tenemos la memoria muy corta, pero luego también tener en cuenta que estamos hablando de muchas casuísticas, estamos hablando de muchísima gente que hay en locales de alquiler, que no son suyos, que muy poquita cosa va a poder hacer en cuanto a reformas. El que tenga, hemos visto algunos locales en la zona de Esprat, que prácticamente están un metro sobre, bajo el nivel del suelo y totalmente inundados. Esos locales no van a poder hacer nada para subir en altura, ¿no? Evidentemente, quizás alguien no debería haber permitido que ese local estaría así, que tendría que haber estado ras de, porque estaba en una zona inundable, como bien ha dicho ese estudio del 2001.
Uh-huh. És que jo crec que tenim que tornar altra vegada en aquest estudi de les zones inundables. Està claríssim que si estem en una zona inundable, tard o d'hora, aquest risc acaba materialitzant-se en un fet. I clar, aquí no s'hi valen prediccions, només s'hi val la prevenció, només s'hi val es considerar que tu has de pujar tot el que té risc de remullar-se, o has de pujar uns metres per damunt d'allà on està. Però també vull marcar una cosa que m'ha cridat molt l'atenció d'aquest episodi. Com pot ser que la gent baixi d'un barco i trobi l'aigua als de genolls, tal com va passar en el port d'Eivissa? A veure, això està claríssim que aquest port està mal construït, que aquest port no té drenatge, perquè un port ha de drenar directament cap a la mà, a no ser que la mà pugi més del que és l'andana d'esmoll. Però aquí això no va passar, no vàrem tenir aigua alta. El que vàrem tenir és un drenatge deficitari amb una obra que fa 2 dies que encara l'estan contínuament remodelant. I que, a més, ha provocat que zones que mai es havien inundat en temps històric, la Marina, ara tinguem aquesta enorme quantitat de plantes baixes que segurament varen tardar moltes hores a poder drenar la seva aigua.
Jo me gustaría haceros una pregunta a ambas dos, más que nada por vuestro conocimiento del terreno. A mí me llamó muchísimo la atención ver cómo estaba la plaza de Vila. Es que, es que podemos entender que Esprat se ha inundado porque le ha venido el agua de medio de muy lejos, ¿no? Pero la plaza de Vila, ¿de dónde recoge el agua? Porque recoge el agua desde Dalvila, desde la catedral.
De toda la vida.
Pero esa cantidad de agua que había allí, sí que está claro que es una balsa, la plaza de Vila es una balsa, pero es que había un metro de agua y yo no lo había visto nunca, eso. Yo vosotras no sé si lo habréis visto y no os estoy llamando mayores con eso.
No, perquè en aquest cas ara faré memòria d'hasta 1500. És a dir,
que ningú
d'anar-nos ahir. I en aquell temps encara no hi era, m'ho han contat. A veure, tenim registres històrics de pluges, com he dit abans, extraordinàries, i no n'hi ha cap. No n'hi ha cap que hagi enregistrat que dins del que són les morades d'Eivissa s'hagi recollit aigua suficient per poder-la, d'això com es diu, fer aquesta bassa, aquest estancament. Tampoc sé, ho desconec, si en tota la quantitat d'obres i remodelacions que han tingut les morades d'Eivissa, alguns embornals que se n'anaven cap enfora, que facilitaven que no s'acumulés tanta aigua, a lo millor resulta que aquests embornals ja no funcionen. I clar, si aquests embornals...
És el més probable.
Jo crec que sí. Si els embornals que tiraven cap enfora aquesta aigua, que estan lluny de la plaça de Vila, ara no la tiren, què passa? Que van sumant i van acumulant i tot acaba anant com un embut fins a la plaça de Vila.
Hay que consultar los planos originales.
Exacte. Sí. En Calvi està fent voltes a la seva tomba. Estimats, ha estat un plaer. Jo crec que és un tema de que seguirem parlant, perquè malauradament és un episodi que quedarà en sa memòria durant molt de temps. Tant de bo n'aprenguem i, com hem comentat també, hem de donar ses gràcies de que no hem hagut de lamentar víctimes mortals en aquest episodi, i hem d'aprendre clarament, i hem d'aprendre també a prevenir, com deia en Esperança. Uh-huh. Moltíssimes gràcies, Alfonso Rojo, Antonia Maria Siré, Esperança Marí. Tornau a voler, que sempre és un plaer parlar amb altres. Són les 12:42, fem una aturada d'un minutet perquè ja tenim preparadíssim anar amb Pepo Rubio perquè ens expliqui tot allò que està en notícia Formentera en els últims dies. Fins ara.
IB3 Ràdio és informació.
Fem un temps
del...
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
Tèntol.
El dia a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. Connexió Formentera.
12:43, ja tornem a ser aquí, estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i un minutet més tard de lo previst, però ja podem saludar el nostre company Pepo Rubio des de Formentera. Molt bon dia, company.
Molt bon dia, Laura. Mira, avui volem parlar-vos del patrimoni natural i també cultural de Formentera, al qual s'ha fet un reconeixement. Us explico, la fotògrafa malaguenya establerta a la nostra illa, Isabel Pajares, ha guanyat el certamen organitzat per Mare i Cultura Inquieta, en aquest cas amb 2 reels d'Instagram que ha presentat amb 2 realitzats a la nostra illa. I els 2, a més, molt relacionats amb Escaló de Sant Agustí, aquesta localitat pesquera de l'orient de la nostra illa. Isa Pajares, benvinguda i ve 3 al dia, com estàs?
Muy bien, ¿qué tal?
Contents de saludar-te, enhorabona per aquests 2 premis. A més, Naïssa, ara fora d'antena, em deia no, és que jo en realitat el vídeo no el controlo tant, ella és més aviat doncs fotògrafa. Doncs déu-n'hi-do aquesta primera incursió en el món del vídeo que s'ha vist doblement guardonada. Conta'ns un poc, has guanyat el Premi Salta Accessit, primer per un vídeo sobre el varador d'un pescador d'Escaló.
Sí, así es bueno, es el abuelo de mi pareja, que lleva toda la vida, bueno, falleció el año pasado y bueno, y queríamos hacerle un pequeño homenaje a él y también a su tío que ha seguido la tradición y bueno, que se jubilaba este año, así que hemos podido disfrutar un poco más del varadero.
De fet, és un vídeo en què apareix, no sé com dir-te, com de forma detallada, doncs, aquests objectes casuals que es troben en aquest varador, no? I que tenen a veure doncs, amb el patrimoni pesquer, etc. No, digo que no m'escoltava bé. Isa, et preguntava com has encarat aquest vídeo del varador. Què és el que mostres?
Bueno, pues nada, muestro el típico barco de aquí, el yaúd, como, bueno, a mi pareja, ¿no? Haciendo como un pequeño recorrido por lo que es el embarcadero, con una fotografía de su abuelo antigua, de cuando era pescador, y alguna imagen, digamos, de Escaló y bueno, y un texto que escribió Pep en homenaje al abuelo.
Això és la mirada que fas, que projectes cap a aquest patrimoni pescador d'Escaló. I d'altra banda, no gaire lluny d'allà, concretament a la zona d'Espou d'Esberro, vas fer un altre vídeo, en aquest cas, per denunciar la contaminació de plàstics. Explica'ns.
Sí, así es. El segundo vídeo, bueno, pues entre Azahara Jiménez, una compañera de aquí también de la isla, con la que trabajo también en el mercado, yo estuvimos pensando qué manera de hacer como una especie de metáfora, ¿no? De lo que nos vamos encontrando en el mar cuando buceamos y que hay muchas veces que nos encontramos un montón de plásticos o aparecen peces rodeados de plástico, enganchados y tal. Entonces pensamos en hacer que fuese al revés, ¿no? Como que nosotras nos quedásemos ahí atrapadas entre la basura y los plásticos y las redes. Y bueno, pues eso, le dimos un poco la vuelta y eso fue lo que grabamos. Se ve a Zara rodeada de plástico con unas redes, como que no puede salir del mar y, bueno, ¿cómo sería si empezase a afectarnos a nosotros, no?
Podeu veure aquests 2 vídeos, aquests 2 reels, a l'Insta de Naïssa Pajares, aquesta fotògrafa establerta a Formentera. Històries Formentera, així de fàcil. Mira. Històries Formentera.
Aquí el tenia ara mateix, els estava mirant. Us estava prestant atenció, però a la vegada estava mirant els reels, ho haig de reconèixer.
Mira, de fet, si fas una ullada al seu Insta en general, veuràs que hi ha una certa inquietud i una mirada, no sé si dir una mica poètica, sobre diversos assumptes interessants per Formentera, molt rellevants. Migració, medi ambient, tema de diversitat i identitat sexual. Issa, en el cas de la migració, també ha corregut molt un vídeo en què es veuen doncs bé moltes barques de la migració acumulades, apilonades de mala manera a l'àrea de gestió d'escap. Què és el que et crida l'atenció, què és el que t'atrau d'aquest tema, la migració a Formentera?
Bueno, en realidad, como bueno, pasé aquí el primer invierno en Formentera y cuando me iba a dar paseo veía que había muchas pateras por Illetas o por Escaló. De repente un día bajando de la mola vi que había un camión que llevaba como 4 o 5 pateras, ¿no? Y dije, uy, esto, ¿dónde va, no? Y bueno, ahí en el vertedero, pues al final se están llevando todas y me chocó de cómo hacía unos años que no apenas había nada, que lo que había eran algunos barcos de ahí del stand o algo así, pero no había tantas pateras como ahora. Y me quedé un poco impactada, la verdad. Porque están todas como a un lado, todas amontonadas y bueno, no sé, creo que es un tema que preocupante, que bueno, que Baleares se ha convertido sobre Formentera en una nueva ruta migratoria y que habría que darle un poco más de importancia y de que seamos más conscientes de que esto se va a convertir, que cada vez vaya más y bueno, una situación al final preocupante para que tiene que la gente saber la otra realidad de Formentera, que no es que todo es yates, playa, diversión, sino que, oye, que en la otra parte también está pasando estas cosas y parece que nadie lo sabe o que está ahí todo como que se oculta. Me pareció interesante subirlo, ¿no? No solamente subir fotos de artísticas o cosas así como muy bonitas, sino también cosas un poco más incómodas, ¿no?
Quin discurs o quines reflexions desperten aquestes imatges teves, aquests vídeos teus sobre aquestes barques de la migració?
Bueno, hay gente que comenta cosas muy desagradables, que la verdad que es que directamente borro esos comentarios. Son súper racistas, hay gente que aprovecha este vídeo para compartirlo a modo de invasión, esto no puede ser, nos están invadiendo, y es como no es el mensaje que quiero que la gente capte, o que lo entienda así, ¿no? Es que no es que sea una invasión, es que está gente que está desesperada, ya sea huir de o una guerra del hambre o de lo que sea, pero no es que nos están invadiendo, es que es lo que llevamos años nosotros explotando, por ejemplo, el continente de África, y es lo que nos llevan avisando de que va a pasar, ¿sabes? Estamos utilizando África todo el rato para explotarlos, ¿sabes? En el Congo, en no sé dónde, y ahora que te molesta que ellos vengan aquí, si es que la mitad de las cosas que tenemos, o sea, la tecnología y muchas de las cosas que tenemos es gracias a que estamos explotando a esta gente. Luego tú te quieres ir de vacaciones allí con el avioncito y con tu hotelcito y tal, pero ellos no pueden venir aquí de las maneras que vienen encima. Entiendo que hay miedo porque alguna gente que, ¿sabes? Gente mala hay en todos lados y hay gente que viene que no es la mejor, pero bueno. Y yo qué sé, y cuando te vas tú a otro país y eres que se desarrolla el tema de la prostitución y la venta, yo qué sé, ¿sabes? Que al final habría que dar una vuelta a cómo viajamos nosotros, cómo vienen ellos, qué es lo que hacemos nosotros allí, qué es lo que hacen ellos aquí. Bueno, pues como todo, al final, ¿no?
Ja ho veieu, interessants reflexions les d'Anaïssa Pajares, que ens fa ara de viva veu, però que també se suggereixen en la seva feina. I us convidam a tots a fer una visita al seu Insta, Històries Formentera. Anaïssa Pajares, aquesta fotògrafa establerta a Formentera i que ha guanyat aquests dos premis per dos vídeos diferents. Un inspirat en un varador de pescadors d'Escaló i l'altre per denunciar la contaminació de plàstics en un certamen organitzat per Mare i Cultura Inquieta. Issa, res, moltes gràcies per atendre'ns i molta sort en els teus nous projectes.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Bé, nosaltres Laura, ja la seguim, Pepo? Ja la seguim, bé, nosaltres, des del perfil del dia.
Molt bé.
Sí.
Bé, escolta'm, informacions de darrera hora. Ingressada a l'UCI i estable dins de la gravetat, la dona apunyalada per la seva exparella aquest diumenge a Formentera. Recordem, la dona de 35 anys que va ser apunyalada al coll pel seu excompany sentimental. Tot això a l'hotel Boramar, on ella feia feina de cambrera de pis. Segons han informat fonts pròximes a la investigació, el presumpte agressor de 27 anys i nacionalitat colombiana tenia un ordre d'allunyament en vigor respecte a la víctima, que va incomplir. va aparèixer doncs, a les instal·lacions de l'hotel i va doncs, ferir el coll amb un ganivet a la víctima. Després de l'agressió, companyes de feina, treballadors de locals pròxims a la zona d'Espujols doncs, van contenir l'hemorràgia com van poder, van traslladar la víctima en taxi cap a l'Hospital de Formentera. Durant el trajecte, va l'ambulància de suport vital avançat interceptar el taxi i així doncs, va poder-se fer el trasllat medicalitzat ja de la víctima fins a l'hospital. Com us dèiem, doncs, va ser traslladada a l'Hospital de Son Espases, a Mallorca, on encara roman ingressada a l'UCI, estable dins de la gravetat. Aquesta és una de les dues informacions que ahir va consternar i de quina manera l'illa de Formentera. També abans havíem també informat d'una dona de nacionalitat italiana resident a Formentera i de 45 anys, que va ser trobada morta ahir a Espujols, al seu habitatge, a primera hora del matí. Les circumstàncies de la mort, atenció, perquè encara no s'han confirmat i s'estan investigant. De fet, avui mateix encara hi havia doncs, els investigadors de la Guàrdia Civil desplaçats fins a la zona del succés, aquest habitatge de l'edifici Mirada d'Espujols. Tot i això, hi ha indicis que han portat a detenir la parella de la víctima, que es trobava en el domicili en el moment dels fets. De moment, això cal remarcar-ho, la Guàrdia Civil no ha qualificat oficialment el cas com a violència de gènere i insistim en que, doncs, per ara, no queden clares les circumstàncies de la mort d'aquesta dona de 45 anys. Bé, per la investigació ens van desplaçar fins a Formentera doncs, dos equips especialitzats de Mallorca, efectius de la Policia Judicial de Persones i membres del Laboratori de Criminalística. Avui al matí, com us dèiem, encara hi era. Bé, d'altra banda també una ultimíssima hora, que és que ha estat alliberat Charlie de la Rubia, que és el formenterer, el resident a Formentera que formava part d'aquesta Global Summit Flotilla, aquesta missió civil humanitària que volia arribar a Gaza amb ajuda, amb medicaments, etc, i que finalment va ser interceptada entre dimecres i dijous de la passada setmana. En Charlie va ser detingut, com els altres espanyols, i ahir al vespre va arribar a Barajas amb un contingent de 21 persones de nacionalitat espanyola que havien set deportades. A veure, hem pogut parlar amb una amiga d'en Charlie, que està també en contacte amb la família, i ens diu que en Charlie es troba bé, però ahir arriba molt cansat, a dormir a Madrid, després d'aquests dies de reclusió en una presó d'Israel. No tenim més detalls, però sí que hem pogut saber, en aquest cas, segons explica Ràdio Televisió Espanyola, que entre aquest contingent de 21 espanyols hi ha hagut qui ha denunciat cops, maltractes, privació intencionada de la son, manca d'accés a aigua potable i negació d'assistència mèdica durant tots aquests dies que han estat empresonats per Israel. D'altra banda, també recordem que eren 28 detinguts espanyols de la flotilla, que són a Israel, i segons publica El País, no està previst que avui siguin deportats amb un vol amb destí a Atenes. Bé, ja veurem. Ja dic, molt pendents i volem contactar amb en Charlie de la Rubia. Els seus amics d'aquí de Formentera l'esperen amb candeletes per donar-li una bona abraçada. Amb tot això, recordem que el dissabte, quan encara en Charlie estava empresonat a Israel, es va convocar una nova concentració de protesta a Formentera per exigir que Israel aturi els atacs a Gaza. En aquest cas, doncs bé, desenes de ciutadans de Formentera es van reunir davant de la plaça de la Constitució per doncs, cridar Free Palestine, això no és una guerra, és un genocidi, i reclamar accions als governs còmplices, segons deien els manifestants, del genocidi. Cal recordar que és la quarta concentració de protesta que es porta a Formentera per reivindicar el compliment dels drets humans a Gaza. Primer recordar amb la del 18 de setembre, amb un micro obert a la plaça, després el dia 25 de setembre, quan un grup de ciutadans aprofita la visita de Feijóo a la Mola per reclamar per l'alto el foc a Gaza, també el passat dijous, en aquest cas una altra acció, una marxa des de Sant Francesc a la Sabina, i ara doncs, aquesta acció del dissabte, que s'afegeix a l'altra acció que es va fer entre el 22 i 26 de setembre de la lectura ininterrompuda dels noms de les víctimes mortals a Gaza.
Molt bé. Bé. Alguna coseta més ja per acabar o ho deixem aquí? Perquè déu-n'hi-do, l'actualitat a Formentera d'aquests dies, Pepo.
Bé, doncs, mira, ja per concloure, durant aquesta passada setmana es va reobrir finalment l'Institut Marc Ferrer, que havia estat doncs, afectat per les pluges, va estar dos dies tancats, dimecres i dijous, finalment divendres es van poder establir les classes, torna a la normalitat, ara el Consell té pendent doncs, acabar de fer net els vorals de la carretera, que és per on hi ha el carrer El Bici, que també van quedar doncs, envaïts per pedretes i fang, etc.
Idò, Pepo, estarem pendents de tot això i tu ja saps que tens els micròfons oberts aquí al dia Eivissa i Formentera. Qualsevol cosa, aquí t'esperam, company, perquè ens ho expliquis.
Moltes gràcies, Laura.
Moltíssimes gràcies a en Pepo Rubio, periodista de Ràdio Illa, que cada dilluns ens posa al dia de tot allò que passa a Formentera. Nosaltres ja, quan són les 12:57, enfilem al final del programa d'avui.
L'agenda.
Ja tornem a tenir aquí a la nostra companya, Nieves García Gálvez. Molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
I, de fet, no m'anem gaire lluny de Formentera, perquè avui obrim l'agenda cultural allà mateix i és que avui comencen les jornades d'estudis locals Joan Mari Cardona 2025.
Sí, Joan Mari Cardona, la seva formació i la relació amb Formentera és el títol de la primera conferència que celebrarà aquesta tarda i que anirà a càrrec del filòleg Felip Siré Costa. La cita és a les 7 de la tarda a la sala de plens del Consell Insular de Formentera.
I, de fet, també a Formentera, dins de la programació de la Tardor d'Art 2025. Avui s'inauguren les mostres individuals d'en Wolfgang Mali i també d'en Helena Belzer.
La sala d'exposicions Ajuntament Vell acull aquestes exposicions que es podran visitar fins dissabte, dia 11 d'octubre, en horari de matí i de tarda. Avui també hi ha prevista una performance itinerant a càrrec de Diana Flor i Brisa Marina i podem aprofitar també per visitar la mostra col·lectiva que s'exhibeix al Centre Antoni Tur Gabrielet.
Molt bé, i don moltes propostes avui a Formentera. Tot ens porta cap allà, és el destí. Nieves García Gálvez, moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Fins demà.
Alguien dijo alguna vez, por la boca vive el pez.
I aprofitem aquest últim minutet del programa per felicitar el músic i cantautor Fito Cabrales, nascut tal dia com avui de l'any 1966, avui fa 59 anyets, i l'any 1989 va formar el grup de rock Platero i Tu, mitiquíssim grup, i 8 anys després i en paral·lel va formar la banda Fito amb Fitipaldis per publicar i tocar temes que no s'ajustaven exactament a l'estil del primer grup. Amb dos projectes van conviure fins que l'any 2001 Platero i Tu es va dissoldre i en Fito Cabrales es va dedicar en exclusiva a Fito i Fitipaldis. En total, la seva discografia inclou una vintena de treballs, a més de col·laboracions amb nombrosos artistes. Avui el felicitam i acomiadam el programa escoltant aquest Por la boca vive el pez, una cançó de l'any, de quin any, no se sap.
No ho sabem.
Molt recent, una cançó de Fito i Fitipaldis. Ho deixem aquí, demà tornem puntuals. No, demà, atenció, a veure, anem a explicar-ho. Demà tenim debat de l'estat de l'autonomia, per tant estarem seguint aquest debat i en funció de la durada d'aquest debat ja veurem si entrem en directe o ja ens hem d'esperar a dimecres, que ens podreu escoltar a través de la web. Us ho explicarem tot a través del nostre Instagram. El dia pitiusa, seguiu-nos per allà i estareu al dia de tot el que passarà. Fins aviat.